presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla, caram, com es nota que sou de la Generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic, però vigileu perquè ara vindrà l'Omega 0 i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No, ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador petitó, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig? No, que surt de l'ossos i mordegassos. Però bueno, és igual. Bé, el que farem serà tindre una mica, es diu Ramon. I com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui a muntanya, de segur que us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé i ara el nostre amic es diu Ramon. Ni al riu ni a la muntanya. Jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic...
Molt bona nit, oients d'Ona Codinenca. Som els del Centre Excursionista... I avui anem a la muntanya, i anirem a la muntanya molt ben acompanyats amb el Josep Montbrú, que ens portarà la colla el dimecres, tot i que em sembla que avui no parlarem tampoc massa de la colla el dimecres, i després ens salentirem les ermites, una ermita més de les de Montserrat que vam fer amb el Carles Olivella. També trucarem en el Pep Parés, Sant Feliuenc il·lustre, diguem-ne, que li preguntarem com valora i com ha funcionat la Pirena 2011. I després ens acompanyen també el Salvador Morell, que ja és la tercera vegada que ens acompanya aquesta temporada. La veritat que ha sigut un gran descobriment. I avui ve molt ben acompanyat per l'Òscar Reyes, que ja us explicarem. L'Òscar és esquiador, ho deixem un moment aquí, ja us explicarem quan comencem l'entrevista els intríngulis que ens explicarà. Per part meva ja estic acabant ara, ja ho tenim gairebé tot dit per avui, i l'únic que volia comentar jo, ara sentirem una peça d'Elèctrica d'Arma, que fa uns dies la vaig recuperar així amb un CD que tenia perdut, i tal com està el món, crec que és una cançó que avui ens ve a tom, ve a to amb el programa que farem avui, parlant amb el Pep Parés, amb el Pirena, amb un fair play increïble, i també amb les històries que ens explicaran el Salvador i l'Òscar. Doncs jo crec que també és prou, n'hi ha prou lligat, per tant, que el 13, oi, em sembla? Doncs a veure com sona. Doncs bé, contra el fusell un somriure, diu l'Arma. Per tant, crec que... oi que potser sí que ve a tom aquesta cançó, amb aquests molts dies que corren. Però bé, ara el somriure el tenim aquí amb el Josep Montbrú.
Hola, bona nit
i bona hora. Que avui no ens portes amb el coll el dimecres, oi, tampoc, encara?
No, avui parlarem del Parc Natural de l'Art Pirineu i després continuarem amb la neu, o sigui, amb la retransmissió que vam fer de Telemac, i ara aquesta vegada retransmetrem un petit escrit de l'etapa de Pirena, de com va anar la nostra actuació dintre el Parc de Neu.
També amb el programa de ràdio i els gossos i tot plegat, oi?
Exactament.
Doncs tirem sintonia i a veure com va parlar el Pirineu.
És el 13è parc natural de Catalunya i també el més extens. La seva superfície representa més d'un terç de la superfície global de tots els parcs naturals catalans junts. El parc està situat al bell mig del Pirineu, entre la Vall d'Aran i el Principat d'Andorra, i recull les aigües de tota la conca alta del riu de la Noguera Pallaresa i de part de la del Segre. Amb 69.850 hectàrees, el parc s'estén per 15 municipis pirinencs que pertanyen a les comarques del Pallars Sobirà i l'Alt Urgell. Geogràficament, l'àrea protegida recorda vagament la figura d'una lluna creixent molt irregular, amb el vèrtex meridional situat al santuari de la Mare de Déu d'Arboló, prop de Gerri de la Sal, al municipi del Baix Pallars, i el vèrtex septentrional al port de la Bonaigua, i amb la cara oriental conformada per la Pica d'Estats, la frontera amb Andorra i la Vall de Santa Magdalena. El Parc Natural de l'Alt Pirineu ha nascut amb una doble vocació. D'una banda, pretén conservar i transmetre als nostres descendents els valors d'aquesta zona privilegiada, un patrimoni natural i cultural privilegiat i un paisatge prodigiós. I de l'altra, pretén afavorir el desenvolupament sostenible del seu territori. El Parc Natural de l'Alt Pirineu combina els paisatges alpins de l'alta muntanya pirinenca amb els boscos, les pastures i els prats de dall de les valls, i també els petits pobles d'arquitectura tradicional. L'alta muntanya, en canvi, és el domini de la pedra i el gel, del silenci, dels estanys d'aigües blaves, dels prats on de tant en tant trobem caps de bestiar, un ramat d'isards o un ocell rapinyaire que sobrevola l'espai. El medi físic que trobem en l'àmbit del parc és que s'hi localitzen algunes de les muntanyes més altes del Pirineu i en destaca la Pica d'Estats, que assoleix 3.143 metres d'alçada i és el cim més alt de Catalunya. Aquestes muntanyes són el fruit del moviment anomenat orogènia alpina, ocasionat per l'acostament de les plaques tectòniques ibèrica i euroasiàtica fa uns 85 milions d'anys. Des del punt de vista litològic, gairebé tota l'àrea de l'Alt Pirineu està constituïda per una sèrie cambro-ordoviciana formada per una alternança de gresos i limolites amb algunes petites intercalacions de quarsites, conglomerats i roques d'origen volcànic. Una menció a part mereix el modelat glacial ocasionat per les geleres en l'últim cicle glacial, que s'estengué des de fa uns 12.000 fins a 10.000 anys abans dels nostres dies i que cobriren bona part de l'actual superfície del parc. Són hereus d'aquesta modelat erosiu les valls en forma de U i les cubetes de la sobreexcavació glacial que ha originat en retirar-se el gel un gran nombre d'estanys, com ara l'estany de Certescant, el més gran del Pirineu, Rosari, la Gola, Airoto, Gavarrea o el Gran Camp Pirma. Us deixo per un moment i tornem de seguida. Bueno, ara ens anem a l'estació d'esquí de Ports d'Ainé, que aquest any el nostre desig ha sigut repetir la retransmissió en directe des de les pistes d'esquí al Camp de Neu de Ports d'Ainé. En aquesta edició, l'etapa de Portiner es va transformar en nocturna. Molt important va ser de poder disposar de la gran carpa o iglú de color blau dels organitzadors de Pirena. La varen instal·lar en el lloc habitual, acceptant de tapar-nos la majoria d'obertures de què disposa i poder-nos aïllar del fred i del vent. El nostre equip va ser molt inferior en quant a persones comparat amb l'any anterior, però ens vàrem espavilar per dur a terme el nostre objectiu. Taules, cadires, equip radiofònic, altaveus, antenes, focus i la burra per disposar del llum necessari i donar vida dintre de l'escenari. Com l'any anterior, l'ajuda per part de l'organització de Pirena va resultar al màxim amb atenció, fent acte de presència de tant en tant l'Aure, cap de premsa de l'organització, una persona molt dolça i carinyosa. Aquesta etapa es va dur a terme a partir de les 19 hores, o sigui, etapa nocturna, a la qual va fer canviar l'aspecte i presentació de la sortida, resultant un espectacle molt encisador de cara a la natura dintre de la foscor. Al funcionar la música, l'ambient es va anar escalfant. La concurrència animava l'interior de la carpa i tot el seu entorn. A les 18 hores van anar apareixent els convidats que la nostra productora Teresa Flaquer havia fet contacte amb ells. La primera entrevista es va fer a un personatge que segueix des del principi totes les curses de Pirena, en tot el seu recorregut. És un muntanyenc de tota la vida, resultant la seva redacció molt extensa i interessant. Van col·laborar també el jutge de pista, ajudant marcador de cursa, l'esquíper, veterinaris, relacions públiques, cap de premsa i, com no, al final, en Pep Parés, que ens va fer un resum sobre el resultat i l'èxit de la cursa fins al moment actual. En total, vàrem entrevistar a unes 20 persones. Un bon èxit per a la nostra emissora. Fins a la propera, amics de la muntanya.
Molt bé, doncs, tal com explicava el Josep Bombrú, l'Odissea de ja fa 15 dies, però nosaltres hem anat a Pirena fa 15 dies, però ells van continuar fent Pirena, els faltava una setmana per acabar, i ara tenim el telèfon del Pep Parés, l'ànima de Pirena. Pep, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit, doncs això, no sé si, em sembla que has pogut sentir un tros de l'explicació que feia el Josep Bombrú.
Sí. Molt maca.
Doncs res, ara et trucàvem per això, per veure com va funcionar la setmana passada i veure el podi com va acabar i una mica tota la valoració final que aneu fer de la Pirena d'aquest any, a veure com ha anat.
Sí, no ha estat una Pirena inusual, una Pirena esportivament molt competida. Es pot dir que fins a que faltaven tres etapes pel final de la Pirena no es va saber amb precisió qui seria el campió, qui pujaria al pòdium en primera posició. Hi va haver un duel molt, molt maco, esportiu, entre el Kuhn i el Tom Andrés, dos alemanys, i això va veure doncs, que mantenia una tensió molt maca, com també hi va ser dintre els equips de gossos nòrdics, també que al final va caure pel cantó doncs, de la Suïssa Civil Martín. I el Lázaro Martínez, un corredor català de la Cerdanya, doncs, va quedar en segona posició. I els Quijorers, doncs, aquí sí que és l'únic lloc doncs, que els Quijorers és la categoria d'un o dos gossos, i llavors els va ser amb esquí de fons lligat amb els amics dels gossos, doncs aquí sí que Jana Peruscà va marcar una diferència, que es van escurçant a mesura que passava la competició i que va donar un cert to de possibilitat de canvi, però que va marcar, si més no, la qualitat d'aquesta corredora que ja havia estat dues vegades campiona de Pirena. O sigui, ha estat una Pirena que esportivament ha estat la més lluitada, la que ha mantingut més atenció als pòdiums finals. En canvi, i d'altra banda, doncs, hi ha tota que és la part ja més de tots els muixers catalans i els muixers espanyols que competien a Pirena, doncs que l'ambient està molt bo, la gran satisfacció d'haver pogut fer Pirena, i sobretot que s'han pogut treure etapes molt maques, tant nocturnes com diurnes, al llarg d'aquests 15 dies i nits passats al Pirineu.
O sigui, s'ha pogut salvar pels pèls, no?, per això. No,
les estacions tenen neu, perquè es fabrica la neu, i amb la neu que anà caient així fan la combinació i ho tenen perfecte. I veus que tots els esquidors amb qui parles et comenten el mateix, no? Que s'esquia divinament. Però és que nosaltres estem amb la neu que cau al cel, i aquí sí que si no neva malament rai, no? I per això doncs aquest renou de canviar algunes etapes en un cantó i l'altre, buscant sempre aquests camins nevats, doncs, que de vegades si neva poc, doncs, no apareixen.
Clar,
però bé, podem estar molt contents perquè hem pogut acabar totes les etapes de Pirena, i jo penso que la cosa, que ha estat una gran satisfacció veure, si més no, també la participació estrangera. Més del 50% dels participants són estrangers, i que continua sent una cursa amb atractiu per tota Europa.
Clar, això és el bo, no? Que els Pirineus siguin el centre, no?, durant aquests 15 dies del que és el Trineu.
Sí, sí, no, clar, nosaltres comencem d'oest a est, començant a Aragó, Catalunya, Andorra i França, per acabar la Molina després, i evidentment repassant tots aquests tipus de Trineu tan variats que tenim. Bé, a vegades hi ha gent estrangera que queda sorpresa quan li dius: no, és que aquí n'hi ha massa neu, però a la vall al costat n'hi ha molta. Com pot ser això, no? Sobretot gent finlandesa o així, que neva o no neva, generalment sempre hi neva, no, els seus països. I llavors s'adona que és veritat, que pots estar en un lloc amb la neu molt fluixa, molt poca, i passes a la vall del costat, que té una inclinació més al nord o més a l'Atlàntic, i resulta, doncs, que hi ha moltíssima neu. I llavors també, doncs, Pirineu català té la seva idiosincràsia, el seu tipus de muntanyes. El Pirineu aragonès és diferent, i l'Andorrà també. I és una cadena de muntanyes molt variada en les seves valls, i això dona color també a la travessia. Aquest any no hem pogut anar a França, no hem pogut fer petó de vell, doncs, perquè encara a nord hi anava molt poc, i vam repetir etapes a Pla de Beret. La qual cosa va ser un plaer, perquè vam fer dues nocturnes de més i una diurna al Pla de Beret, doncs, que ha estat un dels centres neuràlgics de la Pirena 2011.
Bé, és que aquest any no s'ha trepitjat el territori francès, per això. Que també deu tenir la seva gràcia, no? Deu ser diferent també la part francesa que està previst d'anar.
Sí, sí, no? A França hi ha la Pató de Vell, ens tocava anar, que és l'estació d'esquí de fons més gran de tots els Pirineus, i realment, doncs, ha estat una pena. Però també és veritat que vam tornar al Pla de Beret i vam poder fer dues etapes de 17 quilòmetres, una de 17 i una de 24, fantàstiques, amb unes excel·lents condicions de la neu. I aquest aspecte, doncs, no, la cursa no se n'ha ressentit tant, sinó com el fet que no hem trepitjat des de feia molts anys de territori francès.
Molt bé, Pep, doncs, parlant de trepitjar territori, si algun dia vens per aquí a casa teva a Sant Feliu, vine a trepitjar els estudis d'una codinenca que...
Sí, home, que...
Estàs convidat, també.
I tant.
Sí, vaig venir una vegada i em va ser molt agradable. I tant.
Ara hem canviat l'estudi, estava més modernitzat, o sigui, ja t'agradarà més.
Ah,
sí? Sí, sí.
Però esteu allà al mateix edifici.
Estem al mateix edifici, sí, però s'ha modernitzat, s'ha arreglat, sí, i tant, jo crec.
Està molt bé. No, escolta, sou gent maquíssima, i la veritat és que tant l'any passat com aquest any, doncs, heu motivat molt el personal de Pirena, no? Perquè, doncs, se us veu l'atenció, se us veu la vocació que teniu amb una cosa altruista com la que esteu fent, i la veritat és que és molt agradable de viure i compartir amb vosaltres.
No, i a vosaltres us hem d'agrair, doncs, la col·laboració, perquè tothom es va prestar molt, doncs, a venir allà, a seure allà al davant dels micròfons i explicar-se, no? I això va ser molt, molt, molt interessant. Jo a vegades veia tanta gent allà i pensava: bueno, i ara aquest senyor qui serà i qui li toca? I menys mal que tenia la Teresa allà al costat, que anava orientant: no, aquest és aquest i aquest és l'altre, prepara aquesta entrevista per preparar l'altre, no?
Sí.
Però molt bé, molt bé.
Molt bé, home. Doncs escolteu, doncs, molt bona nit i gràcies per la vostra atenció, eh?
Vosaltres. Vinga,
bona nit.
Adéu, bona nit.
Doncs seguirem amb l'ermita que tenim a punt, que és la de Sant Benet. Ja és la desena... No és la de Sant Benet, Cane, doncs, de Xivat, amb la Trinitat, em diu el... Bé, doncs passem avui la de la Trinitat, i seguirem anant a la muntanya amb l'Òscar i el Salvador, que ja els tenim per aquí l'estudi també, i ja estan frisant per començar a parlar pels micros també. A veure quina ermita sona al final. Punxa la cana, va.
Des de l'ermita de Sant Benet, el itinerari segueix pel sender que ha de ser nou. Aquesta passa per sota la Mòmia, una important agulla que té adossada a l'est la Mòmia. Arribem a la mesa de l'ermita, una construcció de pedra i un cismatera. A la mesa de la Trinitat, hi solia viure el pare Vicari, que era anomenat superior al temple Trinitat. Almenys en un cert, el Bernat Buill, els anys que fos superior dels ermitans, fins al 1492.
Realment va servir com a hospital per gent gran, com a silo i com a...
Aquesta de quina estem parlant ara?
Aquesta estem parlant de la Trinitat.
De la Trinitat.
Veus? Veieu? Tot el mateix, el pítol ocellano ho tenen.
Sí, ja l'havien dibuixat, el pítol
ocellano. Sí, veus, això era vist des d'allà, el camí aquell, des d'aquella roca d'allà, que és com veus la nineta, la carota, l'Ulla Quarta, el Pitó Sereno, tot, i aquest gran monestir aquí baix en pisos, que és l'únic que sabem en pisos. I aquesta extensió immensa, veus, ho dius?
Tenia molt l'espai per cultivar, per fer horti.
I la pota aèria encara es veu molt més.
I això d'aquí que deve ser, més o menys aquesta paret de per aquí?
Sí, això és el que hi havia aquí dintre.
Perquè això ja és foto,
Ja s'ha ensorrat, veus? Això és allò que hi ha allà darrere, és que vull dir? Això ja són fotos de principis de segle, que encara hi havia porta, encara hi havia forats de dependència, que hi havia part del palau que hi havia aquí darrere. Aquí, allà on hem arribat, al contí d'aquella mena de capella que estava arreglant, aquella paret tan gruixuda de l'edifici, era molt gros, no? Era un senyor monestir, que és aquest, veus? Tot aquest edifici que es veu, pisos,
dos pisos,
era el més gran de tots, que es considerava com un petit monestir.
Això, Carles, hem dit que els ermitans una mica era gent que podia procedir de diverses fonts i...
Segons quines ermites? Aquí no.
Aquesta probablement havia de ser...
Santana, mira, aquesta hi eren monjos i acollia monjos grans o monjos llarreteats que es quedaven aquí dalt. Ja era tot com un petit monestir. Després, Santana era la que era, hi havia un monjo, diguéssim, sacerdot, que era el que feia missa, l'únic que podia fer missa, i el diumenge anaven tots els ermitans, diuen, allà a missa, que era l'única que la capella tenia sial, diguéssim, cor per seure ells i per fer les oracions. Sí. I eren les dues clàssiques que ja eren quasi petits monestirs.
Però llavors els demés ermitans, és a dir, aquests que eren de procedència diversa, seguien, en quant a religió, seguien l'ordre de Sant Benet o seguien alguna regla d'aquestes o no? Anaven a la seva...
En teoria, sí, sobre el reglament, sí, sobre les normes, sí, a la pràctica...
La pràctica feia el que podien.
És com els quarteus i els destacaments. Els quarteus, hi ha unes normes, i els destacaments, per tots. I cadascú fot el que pot.
Els ermitans montserratins tenien el temps totalment ordenat. De 2 a 3, acció de gràcies per la passada nit, matines de l'ofici major, pare nostres, aves maries i glòries, petit ofici de la Mare de Déu i meditació. De 3 a 4, oració mental. De 4 a 5, lectura espiritual. De 5 a 6, ofici de difunts i en acabar arranjament de l'habitació. De 6 a 7, contemplació i missa espiritual. De 7 a 9, preparar el menjar, treballs manuals amb oració ejaculatòria. De 9 a 10, oració i tèrcia, sexta i nona. De 10 a 11, preparar el dinar i netejar l'interior de l'ermita. De 11 a 14, dinar, petit passeig i migdiada. De 14 a 15, plegària, de vespres amb una oració per romà pontífec. De 15 a 16, feina de mans o alguna honesta diversió. De 16 a 17, lectura espiritual i oració mental. De 17 a 18, examen de consciència i rosari de la mort. De 18 a 19, preparar el sopar i sopar. De 19 a 20, passejar-se, tenir la presència de Déu i després anar a dormir. De 20 a 1 a 45, dormir fins a matines del dia següent. No hi ha història de Catalunya ni gran ni petita, antiga o moderna, ni tampoc viatger espanyol ni estranger que no faci referència als ermitans de Montserrat, que formaren una de les 5 comunitats montserratines. Els monjos, els ermitans, els preveres, els llecs i els escolans. De fet, tots formaren una única comunitat d'esperit i de règim, perquè tots tenien per superior i ordinari l'abat del monestir.
Molt bé, doncs, al final és la de Sant, la de la, la de la Trinitat. La Trinitat, sí, i podem aclarir que la setmana que ve passarem la de Sant Benet, perquè la setmana passada no va sonar. Era el canvi de guió que no teníem marcat i la sentíem la setmana que ve, doncs, Sant Benet. Però bé, bueno, no s'escaparà, eh? Ja seguirem, doncs, anant a la muntanya i ens anem a esquiar. I la Teresa li dono pas perquè ens expliqui qui són l'Òscar, sobretot l'Òscar Reyes, perquè el Salvador ja hem parlat diverses vegades amb ell.
Però avui hi tornarà,
m'estava dient que no xerrarà.
Ui, tant, que hi tornaràs.
Ja trobarem un micro. Té micro, també, allà al control tècnic, per parlar. Doncs Teresa, endavant.
Hola, bona nit a tothom. Bueno, avui, com cada programa d'Anem a la Muntanya, que portem algú, doncs avui tenim un gran personatge aquí, que pertany a la ONCE, que per tenir, doncs, que no té visió, és molt, amb molta empenta, ja que fa esquí, i bueno, ara us diré quatre coses d'ell, i veureu, doncs, que tenir un problema d'aquests no és cap, com us hi diré jo, no és cap problema per tirar de fer les teves coses, les coses que t'agraden. L'Òscar Reyes va néixer a Barcelona l'any 1981. Als 10 anys es va traslladar a viure a Cerdanyola. Els esports que ha participat són diversos, ja que fins als 18 anys tenia una mica de visió. A partir d'aquesta edat, en què va perdre totalment la visió, es dedica exclusivament a practicar l'esport d'esquí amb l'equip de la ONCE. Amb aquest equip ha participat en competicions a nivell nacional, també ha fet cursets de submarinisme. Actualment regeix un quiosc de la ONCE i durant el temps de la neu segueix practicant l'esquí sempre i quan la feina li permet, i que el seu monitor Salvador Morell l'acompanyi. Salvador, escolta, digue'm una cosa. Quan va ser l'últim dia que vas acompanyar l'Òscar?
Molt bona nit. Aquest any no hem tingut possibilitats encara d'anar junts, així que l'últim cop va ser l'any passat, que vam fer un puja i baixa, i bueno, per exigències del guió l'Òscar l'any passat no va anar massa a esquiar, jo tampoc, però ens vam escapar un dia perquè realment teníem moltes ganes de poder esquiar junts.
És un bon alumne?
avantatjat. O sigui, va per davant de nosaltres amb l'aspecte de, ja, porta molts anys, té molta experiència, és molt tranquil, li agrada molt parlar les coses, és molt obert, vull dir, és ideal. La veritat és que és ideal.
Òscar, dels monitors que has tingut, en quin et quedaries?
Un dels bons, amb el Salva. Bona nit.
Va, Salva.
Bona nit. Ara ja no sap què dir.
Salva, ara ho has dit ara, Òscar, ja se covardeix.
La veritat és que he tingut molta gent, però vull dir, he tingut molts monitors perquè, com has dit tu, doncs ja feia temps que practico l'esquí, ja fa força anys. Però clar, amb la gent que he sortit, diguem, fora de lo que és amb la 11, perquè jo amb la 11, clar, és quan organitzo sortides, un cap de setmana sencer, i anem doncs una colla doncs, de 20-30 persones amb els seus corresponents guies. Però una de les persones que he anat fora de la 11 en si ha sigut amb ell. Llavors, doncs, això també ja és perquè hi ha una amistat i perquè hi ha un bon rotllo. Llavors, doncs clar, també per això dic que em quedo amb ell, perquè és una de les coses que també m'agrada, no?, que ho tingui, que m'acompanyi a... Bueno, que compartim aquest esport junts.
Bé, doncs bé, jo explico una mica això com va anar. El passat dia 20 de desembre entrevistàvem el Salvador Morell en aquest mateix programa i en acabar l'emissió vam estar comentant l'activitat que feia com a guia d'esquí d'invidents. Ens parlava de l'Òscar i acordàrem que els convidaríem a tots dos per fer-los una entrevista i parlar d'aquesta activitat tan solidària i sorprenent com és el guiar un esquiador invident en el descens d'una pista d'esquí. Bé, doncs avui els tenim tots dos aquí, com ja els heu sentit, l'Òscar Reyes i el seu acompanyant i guia, el Salvador Morell. Bona nit a tots dos. Òscar, de petit havies practicat alguna cosa de muntanyisme o d'esquí?
D'esquí no. Com bé ha dit la Teresa, vaig començar a fer aquest esport als 18 anys, 19 exactament.
Està bé. És dir, que va ser ja quan vas deixar de tenir visió, diguéssim, que vas començar-lo a practicar i, per tant, hauries haver d'aprendre totalment a esquiar, llavors, no?
Sí, bueno, de fet és que, clar, jo la muntanya nevada i tal sí que me la imaginava, perquè com jo havia vist fins a aquesta edat, doncs sí que tinc noció de com és una muntanya, doncs, per dalt està molt més pelada i per baix doncs hi ha més vegetació, més arbres, matolls i tal, però clar, la imatge sí que la tinc. El que no tenia idea era com era, doncs, el telecadira, doncs, posar-se els esquís i evidentment la sensació de baixar per una pista.
De petit no hi havies anat mai a una muntanya que estigués nevada, diguéssim.
Sí, això sí, i amb sí? Trineu sí que m'he tirat, però amb, el que és, diguem, amb els esquís no.
Ja. Quins ajuts o col·laboració teniu per part de l'ONCE per practicar aquests esports?
Bueno, la 11 el que sí que fa és que ens posa uns guies. Organitza sortides de cap de setmana, sortim un dissabte i tornem el diumenge a la tarda, i ens apuntem un parell de setmanes abans, i la 11 llavors busca guies que de forma totalment voluntària ens acompanyen des de que sortim de Barcelona en l'autobús, el dia d'esquí, després de l'esquí, i després a la tornada, no només, diguem, a la pista, sinó després doncs en l'entorn que hi ha a l'hotel o a l'albergue o allà on ens allotgem.
Les persones que sou invidents teniu una bona dificultat per moure's per l'entorn natural habitual. Per tant, per fer un esport d'esquí demostra que teniu un esperit de superació per sobre del normal. Com ho qualifiques tu com a protagonista que ets de fer una cosa que dius, home, doncs sembla que no toca o que no hauria de ser o que és molt difícil, no?
Sí, potser sí que sembla molt difícil, però bueno, de vegades veus que la gent doncs va fent coses que li agraden, i com quan hi ha una cosa que t'agrada, doncs fiques tot l'esforç i les ganes que tens, i llavors doncs bueno, vas tirant endavant, i a partir d'aquí doncs bueno, amb la confiança que has d'agafar amb la persona que et guia, bueno, llavors és posar-se i anar fent.
Quines sensacions tens quan et calces uns esquís i comences a tirar avall per una pista?
Buah, genial. Genial. La veritat és que jo la primera vegada, una de les primeres preguntes que jo vaig fer és si me caigo para adelante, amb això tan llarg com cauré, no? Clar, perquè jo no havia vist llavors la gent caure ni res, com he comentat abans. Llavors, clar, una de les preguntes va ser aquesta. I jo, com me voy a caer de aquí? O sea... llavors, doncs, bueno, una mica ja vaig veure que era el tema de l'equilibri, la persona anava davant meu, primer ell sense esquís, jo amb els esquís posats per veure, doncs, això, com poder caure, com poder aixecar-me i tot això. Després d'aquestes hores d'inici, doncs, després ja va ser, doncs, això, ell al davant, jo al darrere, ell m'anava parlant, jo anava seguint la seva veu. I com que he vist, bueno, com que havia vist fins als 18 anys, doncs llavors tinc sí que molta orientació i molta imatge visual. Yes. Què vull dir? Que amb això, vull dir, m'imagino la persona, m'imagino l'entorn, amb res que em diguin quatre dades de com és, jo de seguida em puc fer un mapa, em confecciono un mapa al cap, i llavors ja tinc la imatge, una imatge molt aproximada a la realitat.
Clar. Què és el que, ara que ja has passat la fase aquesta d'aprenentatge, actualment, què és el que més t'inquieta quan et poses els esquís i comences a baixar?
Bueno, la velocitat, la desconnexió que et proporciona aquest esport. Evidentment, l'esquí és una descàrrega d'adrenalina, és posar-se allà dalt de la muntanya, tirar avall i has de pensar només amb el guia, sentir la velocitat, el vent fred que et dona la cara, és impressionant. A mi és que m'agrada moltíssim. Llavors la sensació, pues, és aquesta, és la velocitat, és la desconnexió. En si és la desconnexió de tot el que et preocupa, de tot el que... I és ficar-te allà a dalt de la muntanya i això... córrer cap avall i gaudir. Gaudir molt.
Només estàs pendent exactament del que estàs fent i a més hi has de dedicar una atenció, vaja, total, l'atenció ha de ser total, no?, pel que fas, llavors.
Sí, sí, sí.
Salvador, perdó, Joan. Sí, Salvador, i tu què li dius al teu alumne perquè vagi darrere teu, com ha de baixar, com ho ha de fer-ho, què li dius?
Bé, depèn molt de, per exemple, si és deficient visual o si és cec total. Que és el cec total, entre nosaltres s'entén com si fos el B1, i el deficient visual és el B2. Llavors, els B2, que són els que tenen resta visual, t'has d'adaptar una mica a les circumstàncies de cadascú, perquè realment, doncs, potser una persona, si fa molt de sol no hi veu, o si hi ha ombra no hi veu, o potser hi ha un que només hi veu pel mig de l'ull i una mica de lluny, un altre que només hi veu per la perifèria de l'ull i només hi veu de prop. O sigui, t'has d'adaptar molt una mica a les circumstàncies de cadascú. Llavors, només comences a baixar, a la que has baixat 5 o 6 metres, ja veus en seguida a quin lloc se't col·loca ell a darrere, i si, per exemple, tu vas baixant i ell se't col·loca a la dreta, vol dir que ell hi veu per la perifèria de l'ull esquerre. O sigui, una mica, aviam, el tema és d'hores, és d'anar rodant junts, però que una mica en seguida veus una mica què és el que més necessita en aquell moment. I llavors els B1s, que són, doncs, com l'Òscar, no?, que són la gent que no hi veu gens, doncs senzillament van totalment per la veu. Llavors, bé, el tema és intentar no callar, fer les pauses per respirar, perquè, clar, l'únic problema que podem tenir nosaltres, entre cometes, és el tema de la respiració, perquè és un moment que tu calles i que ell realment en aquell moment es queda en blanc. Llavors has d'intentar sempre, respirar quan estàs al mig d'una diagonal, o sigui, mai parar ni just en el viratge ni just després. Yeah. Perquè tu, per exemple, amb ell li dius esquerra, ja sap que girarem a l'esquerra, en el moment que vols que giri li dius ja, però llavors, clar, l'esquerra poden ser 10 graus com poden ser 90 graus. Llavors, ell, quan tu li dius esquerra ja, s'acaba d'orientar, perquè després comencem amb el típic va-va-va, que diem esquerra ja, va-va-va-va-va, i aquest va-va-va serveix perquè ell s'acabi d'alinear darrere teu. Llavors, quan ja estàs aproximadament a la diagonal, que ja ho tens tot encarrilat, respires, mires enrere un altre cop sempre pel costat de l'ull, són moviments molt ràpids, vas tota l'estona mirant dret i esquerra, perquè tu abans de demanar-li amb ell de fer un gir, has d'estar molt segur que no et ve ningú per darrere. Llavors, o sigui, jo l'únic problema, entre cometes, que veig, que no és problema, perquè un cop t'acostumes, és el moment de respirar. Una vegada tens la dinàmica aquesta, la mecànica de quan has de parar per respirar i ja t'acostumes al fet d'anar tota l'estona mirant enrere, o sigui, clar, tu no estàs pendent del teu esquí, estàs pendent del seu esquí i de la gent que hi ha esquiant per les pistes, perquè, òbviament, no es tanquen les pistes per nosaltres.
Clar, clar.
Però, a part d'això, aviam, potser perquè ho veig des de dins, però jo realment no hi veig més dificultat que aquesta.
I una pregunta, Joan, si em permets, no sé si la tens, o si no, ja te l'ho deixo fet. Respondeu els dos, perquè va per tots dos. Si el guia cau, que pot passar això, no? Què passa després? Òscar, com... quina
suposo...
sensació et deu quedar? Deus dir,
no, no passa res, no. És que, a veure, si ell cau, si ell hi cau, llavors ens cridarà. Hòstia, que me la foto, que me l'he fotut, vull dir, cridarà, i llavors jo el sento i faré una derrapada d'allò en plan frena com sea, saps? Sí. I llavors ja està, freno de la si no puc frenar per la velocitat, però em tiro a terra i ja està, vull dir, o ell pot cridar si veu que cau, para, stop, i llavors és una ordre de para como puedas. Mm-hmm. I llavors ja està, pares, t'atures...
I procurarà aturar-te i un cop estàs aturat ja s'aixecarà
ell. Ja parlarà i ja està.
Per tant, pel que estem veient, el principal sentit que utilitzeu és el de l'oïda. Però hi ha algun altre sentit o un sisè sentit que s'utilitzés també per esquiar? Que els que sou invidents, doncs, que detecteu alguna cosa a part de l'oïda?
Per aquest esport, l'orientació tampoc no cal molta, perquè tu el que has d'anar seguint només és la veu del guia. Llavors, doncs, la veu i bàsicament la confiança. Has de tenir una confiança cega, valga la redundància, perquè evidentment aquesta persona et portarà pel bon camí. Vull dir, tu no pots anar a la teva bola d'allò en plan, mira, és que m'agrada aquesta diagonal, la faré una mica més llarga, aviam qui m'hi trobo, no? Perquè, clar, et surt fora de la pista. Sí, llavors, sí. Bàsicament, la confiança és el més, a part de l'oïda, és el més important, mm-hmm. perquè si no, doncs el que dic, hi ha el perill.
El material d'esquí que feu servir és el mateix que fa servir qualsevol, però porteu algun equipatge més, potser per distingir-vos o així?
No, fem servir tot el material que utilitza qualsevol persona. Mm-hmm. Únicament ens posem uns petos, uns petos fosforescents, que el que sí que diuen o adverteixen que són persones cegues o deficients visuals. I els guies també porten un altre que diu guia. Perquè, clar, això el que sí que facilita per la gent que esquia al voltant nostre és que detectin que allà hi ha una parella d'esquiadors que un no hi veu i l'altre va guiant i que no s'han de ficar entre un i l'altre.
Llavors, normalment, si us detecten, també us deuen respectar més, per tant, ja procuraran no allunyar-se, no? Encara no. Que sempre hi ha aquell que li agrada fotre la gracieta.
Ah, no, calla, i a més que hi ha gent que clar, que allò en plan, ja ens veuen de lluny pel color, i a més, clar, veuen amb una persona que va com boja gridant per tota la pista avall, ja crida l'atenció i ja et miren i ja diuen, vale, però sempre hi ha algú que se't fica al mig, que no saps qui hi ha, i llavors se't fica pel mig, o que simplement, doncs, el que dius tu, per fer la gràcia i... Yeah. Uh-huh. I es fica entremig. I el que referies al material, una vegada ens va dir una dona que on portàvem les cordes, perquè clar, ens va dir, no, perquè els porteu lligats, oi, per baixar les pistes, clar, vam dir.
Està bé. Tu fas competició també, o has fet, o només vas a... havies fet, o sigui, sí. En aquests moments no... I la competició és també porta les tres categories que hi ha en l'esquí normal, el descens, l'eslàlom i tot
sí.
això?
Sí, i el gegant, l'eslàlom i el descens. El que passa que jo he fet només l'eslàlom i el gegant. El descens és més, com, més olímpic, poder. Ja. Jo almenys no, a les que he participat no n'he fet.
I ara no hi participes, en competició?
Ara en aquest moment no. En aquest moment fa 3 anys que no he competit. Uh-huh. Però vull dir, la mecànica és la mateixa, vull dir, hi ha un temps, vull dir, en aquest cas sí que ja has de tenir un entrenament, un rodatge molt avançat, i aquí sí que és molta la precisió que has de tenir a l'hora de baixar la pista, perquè clar, com que hi ha les portes, és molt important, doncs, aquí sí que no passar, o sigui, a l'hora de girar on ella et diu, no fer més ni menys, allà on ella et diu, perquè si no, clar, surts de la posta, de la porta i llavors ja sí que t'elimines i ja no tens sentit.
Bé, ja hem sentit que, perdona, hem sentit que el guia va parlant tota l'estona, va dient, va avisant, dret, esquerra, el que sigui, i normalment, vaja, pel que dieu, sempre va al davant. Però es dona el cas de que hi hagi algun guia que vagi al darrere? Això es pot donar o podria ser o no?
Antigament es feia. Antigament, perquè es va partir de la base que si des de darrere controlaves més l'espai, però ja fa molts anys que es va veure que era molt més pràctic de davant. Yeah. A mi em va cridar l'atenció no fa masses anys, un dia a Baqueira vaig veure una persona que la guiaven des de darrere, no era dels nostres, no era dels que coneixíem nosaltres de l'ONCE de Catalunya, però no sé qui era realment, però em va cridar l'atenció. El que passa és que jo anava amb un telecadira i els vaig veure baixar i no vaig parlar amb ells, però em va cridar l'atenció perquè el guiaven de darrere. El que passa és que llavors, suposo perquè no, com dic, no vaig poder parlar amb ells, però m'imagino que aquesta persona devia tenir resta visual, perquè si no és molt més fàcil des de davant, perquè així ja tens el factor que ell ja va seguint la veu.
Clar.
Perquè si no, de l'altra manera, només és el fet de dret, esquerra...
Clar, li has d'anar indicant tu, li has d'anar ordenant.
Has de ser molt més previs, o sigui, no? És molt més imprevisible.
I de l'altra forma va seguint una veu.
Clar, no? Ja tens molt més guanyat.
Clar.
Jo personalment la veu no m'arribaria igual des de darrere que des de davant, això per començar. I després que a veure, que estàs pendent de darrere i en un moment, jo que sé, inclús no el sents bé, giras el cap per veure, per escoltar millor, i és que clar, estàs baixant a velocitat, llavors pots tenir el risc de caure i d'estavellar-te contra qualsevol cosa.
Sí. Salvador, volia que ens comentessis una anècdota que ens vas comentar l'anterior vegada que vas venir, que no era amb l'Òscar, que et va passar, però que va ser una cosa bastant interessant, que tinc entès que quan veu arribar baix de tot el teu company, l'invident, et deia per què et giraves, no?
Sí, això va ser, bueno, un altre company, o sigui, amb un altre amic que també esquia. I llavors el tema era que ell és invident total, o sigui, ell no hi veu gens, i llavors nosaltres havíem esquiat junts, però llavors feia temps que no anàvem junts. I un dia, per circumstàncies, que l'esquiador amb el que jo anava va plegar, estava cansat, el seu guia també va plegar, total, que llavors vam fer un parell de baixades junts, i llavors al final de la primera baixada jo li vaig preguntar què, com ha anat, i em va dir bé, però no cal que et giris cada cop que hem de fer el viratge, perquè ell és una persona que se t'enganxa darrere i, o sigui, allà on li dius, o sigui, no cal que et giris perquè saps que sempre el portes de darrere. Sí. El que passa és que jo, com que feia temps que no esquiàvem junts, doncs em anava girant per precaució, per tranquil·litat. Llavors ell em va fer aquest comentari: ah, molt bé, però no cal que et vagi girant cada cop. Bé, llavors a la següent baixada jo li vaig dir: molt bé, dic, no pateixis que no em giraré. Jo em vaig seguir girant i a la següent baixada, quan vam tornar a arribar baix, em va dir: escolta, però no t'he dit que no cal que et giris. I clar, jo estava ja, doncs, allò amb la mosca darrere l'orella, perquè pensava, aviam, per què sap que jo em giro? Perquè ell no hi veu gens. De fet, porta unes ulleres de ventisca i les porta tapades amb un tros d'Iron Fix enganxat.
Yeah.
Perquè a la competició, perquè no hi hagi el més mínim dubte de que la persona que corre entre secs totals és sec total, els obliguen a tapar les ulleres.
Sí,
i llavors em va explicar que jo... Si quan vaig baixant, en el moment que girava el cap, derrapava molt més de lo normal. O sigui que jo, si no giro el cap, que no em sentia els esquís, i en el moment que em girava una mica ja m'estava sentint els esquís.
Notava que tu feies un derrapatge diferent al que feies.
Girava
si
un
no
pèl,
girava.
Però ja, és que jo no m'ho noto. I ell ho notava. I ell realment em va sorprendre.
Sí. Clar, la sensibilitat que teniu els invidents llavors s'accentua molt més amb els sons i amb tot el resto, no? Això és ben curiós, no? Òscar, practiques algun altre esport? Fas alguna altra cosa a part de l'esquí?
Bueno, com ha comentat la Teresa, sí que n'he fet algunes altres coses, com jo, per exemple, la vela lleugera, la vaig provar, vaig fer un curs. També n'he fet el submarinisme, que també he fet un parell de batejos de mar, i la sensació és increïble. Clar, la part visual evidentment me la perdo, però la part, diguem, de sensació i la part de tàctil, la part de tacte, baixar baix a 9 metres i tocar la sorra que no ha trepitjat ningú, amb el monitor que vaig baixar, jo què sé, clar, com que jo he vist, li anava escrivint a la mà el que volia veure, i si m'ho podia agafar, doncs pues m'agafava i m'ensenyava. I ella em va portar... No, li vaig posar una estrella, li vaig posar estrella a la mà, escrit, i ella em va agafar una estrella de mar i me la va posar a la mà, anàvem amb guants. I clar, jo vaig poder tocar l'estrella, no sé, després la, pedres o petxines que, no, que clar, que són molt curioses, que estan allà baix de tot, que, que ningú, que la gent ho veu, no? Però que jo no sabia com eren, i clar, que me les pugui ensenyar, pues, és una sensació de llibertat també, perquè em deixava sol i anava al costat meu, m'anava tocant de tant en tant, ja vam quedar d'acord amb uns signes per... diguem, per dir estoy bien, perquè clar, allà baix no pots parlar, i ja vam quedar d'acord amb una mena de signes de estoy bien o estoy mal o quiero salir o no, amb les mans ja vam quedar d'acord amb un,
clar,
amb un vocabulari verbal que jo li anava dient amb ell, i ell m'escrivia a la mà. També he fet, bueno, canviant d'esport, també he fet el ciclisme, he agafat la bici amb el tàndem, també he fet, pues, alguna sortida així xula, he fet la ruta del Carrilet, aquesta d'Olot a Girona, per exemple. També he fet el Wallball, que és un esport de la ONCE, és un esport per a cecs i deficients visuals.
I en què consisteix això?
És com una mena és un esport que es juga amb un com es diu?
Una xarxa.
Amb un terreny de joc rectangular, que fa 18 metres per 9 d'ample. Llavors es posen 3 jugadors amb un extrem i 3 jugadors amb un altre. Llavors es juga amb una pilota de cascabell i es tira pel terra, i llavors l'has d'aturar i has d'evitar que es marqui gol, i tota la porteria és, diguem, els 3 metres d'amplada del terreny de joc. I es tira pel terra la pilota. Llavors clar, has d'intentar, doncs, aturar.
I es juga amb els peus?
No, amb les mans.
Amb les mans.
S'ha de tirar amb la mà, i llavors tu t'estires i la pares amb el cos. Quan arriba a l'altre camp, el camp contrari, l'ha de parar amb el cos. Mai pot anar per l'aire, perquè si no, evidentment, no se sent i no la pots parar.
Clar. O sigui, s'ha d'arrossegar sempre per terra.
Sempre per terra, i sempre ha de sortir del terra des del camp contrari. No pot arribar al teu camp per l'aire. O sigui, sempre ha de sortir pel terra. Ha de tenir una trajectòria.
Però, i llavors, bueno, esclar, hi deu haver un àrbitre que sí que veu aquestes
coses,
no?
Que no facis falta, que no la tiris més amunt del que toca, No sé, també m'he agafat d'alguna persona i per algun passeig marítim m'he posat els patins en línia i tam, cap endavant, saps? Que també m'agrada molt. No sé.
O sigui que ets un llançat, vaja.
Sí.
No tens pas problema.
Ostres, també vaig provar una experiència que em van regalar, pues, amb un vol sense motor.
Ah, sí?
Sí, increïble. Increïble. Clar, jo no veig l'alçada dels meus amics que hi veien, estaven acollonits, perquè diuen aquesta... Clar, jo deia, hòstia, és que aquí no fallarà cap peça, vull dir, encara que falli, com que no hi ha motor, no passa res, no? Però l'alçada, bueno, són uns 1.000 metres, i la sensació, clar, és com volar com un ocell, perquè no se sent res. És molt, també és molt guai. No sé. M'agrada, em fa falta provar el rafting, És una cosa tan normal, però encara no ho he fet. Vull dir que aquest estiu...
Doncs jo te l'aconsello, si jo sí que ho he fet, això del rafting.
Clar, està molt bé,
eh?
No, jo vull fer-ho, això.
està bé. No, és veritat. Tant.
Veus.
Et volia fer alguna altra pregunta sobre la teva vida habitual. Tu estàs amb un... Tens un quiosc o abans m'has dit dos quioscos de la ONCE, no?
Bueno, dos, perquè tinc dos torns, llavors treballo matí i tarda, i el de la... I llavors, diguem... En realitat, és un lloc laboral, el que passa que per organització de l'empresa, doncs és com si estiguéssim en una botiga i en una altra, en realitat, però no és que porti dos quioscos jo, sinó que és per al tema de distribució de personal.
I com tu vius a Cerdanyola, i un el tens a Cerdanyola i l'altre el tens a Ripollet.
A Ripollet, sí.
I com t'hi desplaces? Vas
amb
a peu?
Autobús.
Amb autobús.
Amb autobús a Ripollet, i per Cerdanyola, com que és el meu poble, diguem, ja m'ho conec i ja vaig caminant.
Ja vas caminant.
Sí, amb el bastó i...
Què passa quan heu de fer un recorregut? És a dir, has d'anar, no sé, a Sabadell a fer algun recado, alguna qüestió... T'hi ha d'acompanyar algú? Com us ho munteu, això?
A veure, això depèn de la persona, del cec, i depèn de la seva mobilitat, i depèn del temps que fa que es mou sol o no. En general, la gent amb la que jo m'hi relaciono ens movem sols. I si tenim dubtes, doncs truquem a informació, preguntem, escolta'm, quina línia va a tal carrer? O mirem per internet. Llavors, doncs, ja està, agafem l'autobús, agafem el tren o agafem allò que ens convingui més i ja està. I si quan arribem allà queda molt a prop, doncs bé, i si no, doncs, com qualsevol altre, agafem un taxi, si no, o, bueno, o ens desplacem caminant. Si són carrers, doncs, més o menys fàcils.
Ja. Sí, però, esclar, sí. Primer t'has d'estudiar una mica el plano del lloc on te vas, potser, o...
Per saber... No, a vegades no. Simplement és allò... Si més o menys el saps, bé, però si no el saps, doncs... truques en el lloc, potser, escolta, mira, que jo arribaré amb l'autobús, amb la línia 4, com puc arribar fins a on esteu vosaltres? Ah, doncs mira, has d'agafar aquest carrer que et deixarà aquí, el carrer Sepúlveda, i llavors has d'agafar tres carrers amunt i el tercer a la dreta. I llavors per allà pregunta perquè estem molt a la vora. Bueno, doncs tu més o menys vas preguntant de tant en tant, escolta'm, on estic? O... Uh-huh. I ja està, i no hi ha problema. La gent
normalment... I per moure't pel carrer vas amb el bastó aquell llarg
sí,
i...
Sí. Aquell llarg i blanc.
I una altra cosa que et volia preguntar sobre els moviments. Has anat mai amb el gos pigall?
No, però estic en llista d'espera per tenir-ne.
Ah, sí?
Sí, ja tinc moltes ganes.
Ha de ser molt interessant, oi, això de tenir
ho
un
és,
gos que...
Ho és,
perquè t'ha de donar més facilitat per moure't, suposo.
No, és un error.
Ah, sí?
És que ara estic molt ficat en el tema i llavors... No, a veure, no és una... Vull dir, és un error entre cometes. El que passa sí que és que la gent pensa que el gos et porta. No, mentida. Perquè et donin el gos has de tenir una bona mobilitat. Yeah. Vull dir, si tu ets una persona que sortir al carrer et fa por, perquè el soroll dels cotxes, doncs, no sé, t'has quedat recentment sec i tal, surts al carrer i tens por o no t'atreveixes a creuar uns carrers sol, o et perds amb facilitat perquè no tens, no memòria visual, sinó orientació.
Sí.
Clar, el gos no et porta. El gos et porta, jo què sé, si has fet quatre vegades el mateix recorregut, pensa que és allà. Però clar, és que si surto amb el gos un diumenge, potser em passa pel quiosco i s'atura allà, perquè clar, pensa que vull anar a treballar. I és un diumenge al matí. Llavors, clar, tu li has de saber dir al gos que no i que on ha d'anar. I si tu no tens aquesta mobilitat, el gos no et farà cas i et prendrà el pèl. Sí. Llavors, això de que el gos et porta, no. El sé que ha de saber en tot moment sempre on va. Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, ja pues, tu li dius, li vas donant les ordres i ell pues, et va esquivant tots els obstacles i et porta les cruïlles, et busca les escales, et porta les portes del tren, de l'autobús, però tu li has de dir on vols anar, això sempre.
Molt bé, Òscar i Salvador, es queden 4 minuts per acabar i encara hem de parlar del temps. Us agraïm la vostra presència aquí, ha sigut una experiència molt agradable poder-vos entrevistar i us donem les gràcies per haver vingut aquí en persona. Molt agraïts.
Molt bé, jo també volia donar les gràcies per haver-me convidat perquè, bueno, ja he comentat abans que a mi m'hagués agradat molt participar, bueno, que m'agradava molt participar i de fet ha estat un gran plaer. Gràcies.
Molt bé, doncs, i la veritat que se li veu l'emoció, quan parla que deixo el rafting, segur que farà rafting aquest estiu,
Jo espero.
Doncs, ja en parlarem.
Molt bé.
Vale. Doncs ja seguirem amb el Pep Acosta i el temps on ho cuidem, que veure l'anticicló aquest que ve o no ve, veure com ho tenim, Pep, això.
Hola, què tal? Com esteu? Tot bé?
Molt bé, estem molt bé, tu.
Bueno, pues, com deia el Ramon, l'anticicló ve, però encara no. El cap de setmana ha sigut mogudet, una mica fresc i amb 4 gotes. Demà encara serà un dia una mica mogudet, però atenció, l'anticicló se'ns tira a sobre el dimecres.
Ostres, sempre el dimecres, Pep.
Sí, no sé què passa els dimecres, que tenim anticicló sempre. De cada matí ens llevarem una mica de núvols i una mica de fred, uns 3 o 4 graus de temperatura. Durant el dia s'anirà imposant el sol i les temperatures arribaran als 15 graus. I atenció al vent, perquè serà l'element més destacat del dia. Bufarà moderat i algun cop fort. Això sí, fins a mitja tarda només. Després ja escamparà. Dimecres, a l'anticicló, com deia, ja se'ns tira a sobre. Ens llevarem amb una mica més de fred. Uns 0 graus, 1 grau al matí. Però això sí, durant el dia pujaran les temperatures. I ja superarem els 15 graus. I el vent ja pararà. Per tant, a qui li agrada aquest ambient pre-primaveral, que ja s'aspira a tot arreu, estarà de dona bona. Dijous continuarà la trajectònica. anticicló i pujada important de temperatures. Les mínimes, 4 o 5 graus. Sol durant tot el dia i al migdia arribarem als 18 o 19 graus.
Nenes amb faldilletes.
Això espero, perquè ja... Ja tothom té unes ganes ja...
Sort que ho has dit tu, perquè ho anava a dir jo, eh?
I serà un ambient pues, molt anticiclònic. El cap de setmana apunta que serà perfecte. Però, bueno, no em vull mullar gaire, perquè després en cauen pals i...
El dijous el cau com rajo...
Dijous la com rajo...
Per nostre no et cauen pals.
Eh? Exacte. No, els portem molt bé. I això és tot. Ens veiem la setmana que ve.
Molt bé.
Gràcies, Pep. Doncs ara, per acabar, ja només recordar-vos, el divendres 25 a 7:45, un passe d'un audiovisual a Mancant, a càrrec del Joan Font, i ens parlarà dels carros de foc. I al cap d'una estona, a les 10, l'Assemblea General Ordinària en el Centre Excursionista, que també hi ha eleccions i en parlarem dilluns que ve de tot això. Doncs fins dilluns que ve i seguirem anant a la muntanya. Passi bé tothom.
Cada instant que ens fa petits i alhora ens fa tan grans. Tinc un flat fluix, tinc un fluix flat, tinc un flashback, feedback, jetlag, vaig pitjar amb el tic-tac, clic-tac, quin embolic com he enredat. I mentre canto en un pim-pam, faig zig-zag, suplis, plas, plis, plas,